¿Qué tal? Salutacions cordials. Soc Laura Puig i així comença la mañana de COPE en el Maestrat. Estàs al 101.6 de la FM des d'on et contem tot allò que passa a la nostra comarca, la comarca del Baix Maestrat. Avui començarem el nostre programa a Peníscola, on parlarem amb la presidenta de Noves Generacions del Partit Popular, Maria Colom, que recentment assumia el seu càrrec i amb tot el seu equip s'ha posat a treballar en la confecció del programa electoral i ens contarà com estan treballant colze a colze amb el Partit Popular de Peníscola. També marxarem al Cala de Xivert, on el grup de bombos i tambors El Repiquet ja està treballant en la seva passió per la trenca, una trenca de l'hora molt particular, on es barreja el so del bombo i el tambor amb la interpretació. Ens donarà més detalls José Ramon Pitar, president del Repiquet. I ens arribarem a Vinaròs per parlar amb el regidor d'Educació de l'Ajuntament, que té moltes coses que contar-nos. L'escola en anglès per a Pasqua, un taller de contacontes, un concurs de contes, en definitiva, molta activitat des d'aquesta àrea, des de l'àrea d'educació. Ja la segona part de la mañana de COPE en el Maestrat estarà amb nosaltres Fàtima Redondo, des del Centre d'Oci i Educació El Plumier. Ella és la nostra experta en temes d'educació i avui ve a parlar-nos de la dislèxia. En uns minuts entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa, com sempre, en titulars. El president de la Generalitat inaugura el centre de dia de Vinaròs. Alberto Fabra visita les instal·lacions acompanyat per l'alcalde de la ciutat i el president de la Diputació de Castelló. Des del Partit Socialista asseguren que Fabra ha vingut per fer-se només la foto i li recorden que el cost de les places dista molt d'un centre públic. Des del Partit Popular el seu portaveu Lluís Gandia afirma que si la instal·lació està en marxa és gràcies a l'actual equip de govern, ja que el PSOE va deixar l'obra, diu, empantanada. Escoltem a Lluís Gandia.
Des del Partit Popular volem recordar als socialistes que si el centre de dia se va incloure en el segon plan E va ser a petició del Partit Popular, perquè en el primer plan E els socialistes se'n van recordar del centre de dia, i que en juny de l'any 2011, quan tindria que haver fet any i mig de la finalització de les obres, aquestes obres estaven empantanades i no s'havien iniciat els tràmits per a l'acreditació del centre. Per tant, si el centre de dia avui és una realitat, és per tot el treball i les gestions dutes a termes per a l'actual equip de govern, que va marcar uns calendaris, uns terminis i un model de gestió que el fan viable. I sobre el preu per als usuaris, que també anomenen els socialistes, crec que per a mentir cal tindre un poc de memòria, perquè resulta molt lamentable que critiquen uns preus que estan per baix dels que van proposar els socialistes en l'any 2010. No només n'hi ha que renovar persones, sinó que n'hi ha que ser coherents en la història d'un partit.
Més coses, la regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Vinaròs ha presentat una nova edició dels esmorzars saludables que es desenvolupen en el mercat municipal i que compten amb la col·laboració del Departament de Salut Pública, els venedors del mercat i la regidoria de Comerç. Aquesta serà ja la tercera edició. Les regidories d'Educació i Cultura de l'Ajuntament de Vinaròs han convocat el tercer concurs de contes per a xiquets i xiquetes d'entre 8 i 12 anys i el segon concurs de relat breus per als alumnes d'ESO. També a Vinaròs s'obri el termini per poder participar en la Easter English a Pasqua. Nou parc infantil a la plaça La Díspoli de Benicarló. La regidoria d'Obres i Serveis ha instal·lat un complex de 3 unitats i un sambori de cautxú per a l'oci dels més menuts. El cost de les noves instal·lacions és de 21.774 euros. Noves Generacions del PP de Peníscola participa en l'elaboració del programa electoral dels populars peniscolans. La formació i ocupació laboral dels joves hi figuren entre les principals preocupacions, segons Maria Colom, presidenta de Noves Generacions. Esports. Peníscola celebrava ahir la primera Trail Serra d'Irta. El local Mateo Mira Romero va aconseguir la victòria. En futbol, aquests són els resultats del cap de setmana. Regional Preferent, Sant Pedro 0, Vinaròs 0 i Benicarló 2, Alqueries 2. A primera regional, Cabanes 0, Alcalà 4, Sant Jordi 4, Sant Pedro B3 i Orpesa 4, Sant Mateu 1. La resta d'encontres foren ajornats per la pluja. A segona regional només es va poder jugar el Platges al Cossebre Canet, que es va saldar per 4-2 amb victòria per als cossebreros. I fem una ullada al temps i a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 12,7 graus i la màxima es situa al voltant dels 13,8. Durant els darrers 5 dies s'han acumulat un total de 94,8 mil·límetres d'aigua. A Benicarló la mínima ha sigut de 12,3 i la màxima 13,2. 88,4 mil·límetres d'aigua ha sigut l'acumulada també durant els darrers 5 dies. A Peníscola, la càmera del Gran Hotel ens marca una mínima de 12,6 i una màxima de 13,7. L'acumulació de precipitació en ronda els 42,1 mil·límetres. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 3,3 graus i una màxima en aquests moments de 5,1. I atenció, perquè hi ha molta boira. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia, la zona costanera continua donant aigua fins dimecres. Demà, però, desapareix el risc de pluges intenses. Les temperatures continuaran com les d'avui, entre els 10 i els 15. I a partir de dimecres sembla que deixarà de ploure, així que a veure si és veritat. A l'interior, mateix pronòstic, pluja, a la que cal afegir-li alguna precipitació en forma de neu, però sempre per damunt dels 1.500 metres. Demà, dimarts i dimecres, tindrem temperatures mínimes per davall de zero. I anem amb la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, en aquest moment hi ha congestió a la CB-130 a l'alçada de Tírig i a la CB-129 és transitable, però amb precaució al Bocàsser degut a la pluja. També recorden extremar les precaucions si circuleu per la Nacional 340 a l'altura de l'entrada de la P7 Benicarló Peníscola, on trobareu les obres de desdoblament de la variant. Les 12:37, comencem. I tens a continuació dins de la mañana de COPE en el Maestrat per a parlar en clau electoral, en clau política. Ja sabeu que els diferents partits de la nostra comarca estan treballant i devalent en la confecció dels diferents programes electorals amb els que concorreran a les properes eleccions autonòmiques i municipals del dia 24 de maig. Tenim amb nosaltres a Maria Colom Gago, ella és la presidenta de Noves Generacions del Partit Popular de Peníscola. Maria, molt bon dia.
Hola, bon dia, Laura.
Maria, prenia feia pocs mesos possessió com a presidenta de Noves Generacions i aquesta mateixa setmana acabem de conèixer que ja estan treballant en la confecció del programa electoral, sobretot en l'àrea destinada als jovens des del Partit Popular. Maria, acabes una mica d'aterrar, però suposo que moltes ganes de treballar per el teu poble, no és així?
Sí, efectivament. De fet, la opció principal que teníem era que la política jove fos una política activa, que la gent tinguera clar que els joves anàvem a treballar, que teníem idees pa millorar i que teníem idees que eren idees viables i idees que són necessàries pels joves de Peníscola.
Durant aquests dies vos heu reunit amb el director de campanya del Partit Popular de Peníscola, com és el cas de Romualdo Forner. Quines són les propostes que li heu plantejat des de Noves Generacions del Partit Popular de Peníscola?
Pues principalment, a l'hora de fer les nostres propostes, ens hem centrat en el que pensem que preocupa més als joves, tant de Peníscola com del país en general, com és l'atur, l'oci i la formació dels nostres joves a l'hora de poder trobar feina.
Quines són, diguéssim que, si estem parlant de tema atur, no sé si heu formulat algun tipus de proposta per a que tinga o siga tinguda en compte en el cas de que Andrés Martínez torni a guanyar com a alcalde de Peníscola. Heu formulat alguna classe de proposta en concret?
Sí, hem estat treballant, bé com has dit, en el programa electoral, i ens hem centrat tant en la formació com en l'ocupació. En la formació hem volgut que els joves des del consistori puguen tindre un recolzament a l'hora de poder incrementar o de poder reforçar el seu currículum a l'hora de formar-se, i també a l'hora d'ocupació volem treballar conjuntament en el Departament de Turisme per poder allargar la campanya i així que l'atur se pugui disminuir en la localitat.
Ojalà, no? Poguéssim parlar d'atur zero. Això comentava l'altre dia amb la directora de campanya del Partit Popular de Vinaròs. És una mica impossible, però sobretot si podem reduir sobretot l'atur en les persones joves, que és el col·lectiu ara més afectat, evidentment ja tindríem molts punts guanyats. Quin és el següent pas? Aneu a continuar treballant colze a colze amb el Partit Popular, no només en propostes per a joves, sinó en allò que els joves veieu que cal millorar, no només per a joves, sinó en qualsevol tipus de sector de la població?
Clar, efectivament. Pues, per exemple, dins de l'àrea de comerç, ben important impulsar propostes que hi ha dins de, que o bé ens arriben des de diferents associacions o inclús que puguen fer programes impulsats des de la governació. Entonces, pues reforzar este área o incluso el sector de la agricultura o la pesca, las infraestructuras también es un tema muy importante en el que vamos a estar hablando a la hora de formular propuestas para confeccionar el programa electoral. Y como no, pues el casco antiguo, que digamos que es el tresor que tenemos principalmente a Peñíscola.
Per un altre costat, durant estos dies el Partit Popular ha posat en marxa la iniciativa Tu opinió cuenta. En el cas dels joves, esteu notant que la joventut peñiscolana està portant-vos les idees per tal de que vosaltres al mateix temps les formuleu?
Jo penso que la joventut peñiscolana són joves molt inquietes. Moltes vegades les reunions o els cafès en amics poden aportar-te diferents punts de vista que tu a lo millor no tenies o no eres coneixedor d'aquestes inquietuds. Entonces penso que això és molt important també a l'hora de poder arribar a tot el món.
Maria Colongago, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Bon dia.
Arribem a les 12:41 del matí, una pausa publicitària. De seguida marxem cap a la ciutat de Vinaròs per tal de conèixer diferents projectes que tenen en marxa des de l'àrea d'educació.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
Si siempre buscas lo mejor, ¿por qué te conformas con unos progresivos cualquiera? Elige Valilux y vive la diferencia con la lente progresiva líder. Una visión nítida y sin esfuerzo a cualquier distancia. Valilux, líder mundial en lentes progresivas. Pregúntanos por tu segundo par de lentes Valilux de regalo.
Óptica Callao, especialistas en lentes progresivas Valilux. Personaliza tus lentes en Óptica Callao. Plaza Parroquial número 11, Vinaròs.
60 anys de passió a Ulldecona. Fa 2.000 anys un home va canviar el món, va ser oprimit i va ser condenat a morir. Visiteu la passió d'Ulldecona. En català diumenges 15, 22 i 29 de març. En castellano 3 d'abril, divendres sant i diumenges 12, 10 i 26 de març i 1 de maig. Totes les representacions a les 16:30. Venda d'entrades al 669-345-516 i ticketmaster.es. Preus especials per a grups a partir de 10 persones, per a joves fins 12 anys i jubilats. Més informació a www.passioulldecona.org.
I a continuació, des de la mañana de COPE en el Maestrat, anem a parlar d'educació i en concret de la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Vinaròs, on tenen moltes activitats de les que parlar-nos. Tenim a nosaltres a Lluís Adell, que és el regidor d'educació de l'Ajuntament de Vinaròs. Lluís, molt bon dia.
Molt bon dia.
Heu anunciat des de la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Vinaròs que aneu a ampliar la Easter English fins a 130 places. Es tracta de l'escola d'anglès de cara a la Setmana Santa, no és així?
Sí, efectivament, pues és ja el quart any que anem treballant en aquesta línia de poder ofertar pues als xiquets en període vacacional una oferta educativa lúdica important perquè els pares també pues concilien la seva vida laboral sobretot. I bé, pues en vista dels èxits que hem tingut, cada any hem tingut que anar augmentant les places perquè les sol·licituds superaven sempre l'oferta que nosaltres donàvem. L'any passat vam ofertar 90 places i al final se'n van cobrir 140 perquè el pressupost així ens ho va permetre, i aquest any sortim en 130. Efectivament, després veurem les sol·licituds que hi ha i si podem fer l'esforç, si no hi ha moltes més sol·licituds que les 130, pues, si cal ampliar-les, intentarem ampliar-les, no ho sé en aquests moments, però sí que sortim des de 130 places, que és una bona oferta, pues, fa cobrir les expectatives de les famílies i les expectatives de xiquets de primària, des de primer fins a sisè, que podran gaudir durant el període vacacional de dimarts fins al dilluns de Sant Vicent, pues, d'aquestes activitats que es duran a terme al Col·legi de la Misericòrdia, com sempre, en horari de 9:30 fins a 1:30, 4 hores diàries, en les quals pues, ofertem tota mena d'activitats lúdiques i recreatives, però sobretot educatives, i en una llengua en la nostra, que és una llengua estrangera, l'anglesa, que avui en dia pues, és tan important a la societat.
La inscripció que comença demà, Lluís?
Les inscripcions comencen demà, sí, efectivament.
I el preu per alumne és?
El preu per alumne són 15 euros.
Mm-hmm. 15 euros i es tracta de 4 hores diàries d'activitats lúdiques en anglès. La veritat que un preu molt raonable, eh?
Sí, efectivament, jo crec que si s'ha de treballar en aquesta línia de subvenció, pràcticament pues, el cost global és a càrrec de la regidoria d'educació i és una mica el preu, pues, diguéssim, perquè les famílies puguen optar totes elles i que també hi hagi una corresponsabilitat d'aquells que s'apunten i facin un bon ús d'aquest tipus d'activitat educativa.
Per una altra banda, i en col·laboració amb la Regidoria de Cultura, heu convocat el tercer concurs de contes per a xiquets i xiquetes d'entre 8 i 12 anys. Parla'ns una mica de quin és l'objectiu que preteneu aconseguir amb aquest concurs.
Pues, també són unes activitats que ja va passar 3 anys que vam iniciar, per això és el tercer concurs. Hi ha un que és el segon, que és el de relats breus. El de contes, pues, el que volem és fomentar l'ús de la lectura, fomentar la lectura dels més menuts i també ja de grans, per supost, però dins de l'etapa de primària pues, és importantíssim que els xiquets agafen aquest hàbit de lectura i que després tot allò que ells llegien pues, ho poden transmetre i treballar molt la creativitat per crear, pues, en aquest cas, algo que ells s'han pogut llegir en els llibres de lectura i que ho plasmen per escrit en un conte, pues és una mica el desig de la Regidoria d'Educació a fomentar, en aquest cas, l'hàbit lector. Estan inclosos també dins de lo que és la celebració que fem sempre ja anualment des del dia 2 d'abril, que és el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil, i per això ho ubiquem en este mes d'abril, i convoquem el segon concurs de relats breus per a ESO i el tercer concurs de contes per a primària.
A més, els premis és material escolar, no? Molt necessari també per a aquests xiquets i llibres.
Sí, efectivament, el premi té que estar relacionat amb l'àmbit escolar i, a més, en la dotació econòmica, perquè, efectivament, com dius, avui en dia qualsevol ajuda a nivell de material escolar o de llibres de text pues, és important per a les famílies i bueno, pues, aquells que surtin premiats pues, tindran aquest premi valorat en 100 euros en material escolar en dues categories en cada un dels concursos, com una primera categoria que va de 8 a 10 anys i la segona de 11 a 12 i en secundària pues, també dues categories, primer i segon de l'ESO i tercer i quart de l'ESO.
Recordem també que el termini per tal d'entregar els originals a la Regidoria d'Educació, situada a la Biblioteca Municipal, finalitza el 10 d'abril, no? I l'entrega de premis, quin dia?
El dia 19, que se celebra el Dia del Llibre. En la cita del llibre, pues, allí se farà lliurament dels premis als guanyadors d'aquests dos concursos.
I també tenim activitats per a dijous sant i a la biblioteca, no, Lluís?
Pues sí, en aquesta línia que hem comentat abans de celebració del dia 2 d'abril com a Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil, pues, com tots els anys, pues, hem intentat coordinar-nos en cultura per poder ofertar pues, un taller i en aquest cas pues, una activitat lúdic-recreativa que és un contacontes i serà a la Biblioteca Municipal i a més del contacontes pues, tindrem també un taller de llibres de punt de llibres que es farà el mateix dia, el dia 2 d'abril, a partir de les 11 del matí.
Doncs Lluís Adell, regidor d'Educació a l'Ajuntament de Vinaròs, gràcies per fer-nos 5 cèntims al voltant de totes aquestes inscripcions que ja estan obertes i els concursos en marxa des de la Regidoria d'Educació. Gràcies i bon dia.
Molt bon dia a vosaltres i moltes gràcies.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE. Estar informado.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Cope Vinaròs, també en la xarxa www.cope.es/Vinaròs, amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter, @CopeVinaròs.
Més coses a la mañana de Cope en el Maestrat, i ja sabeu que les diferents localitats de la nostra comarca aquests dies estan presentant la seva programació dedicada a la Setmana Santa. Aquest és el cas d'Alcalà de Xivert, que entre els principals actes destaca la passió per la trencar, un dels actes més destacats i on se combinen no només el so dels bombos i els tambors, sinó també la representació teatral. Ens donarà més detalls José Ramon Pitar, que és el president de grup de bombos i tambors El Repiquet d'Alcalà de Xivert. José Ramon, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Hola. Heu presentat ja les diferents activitats religioses que tindran lloc a la ciutat d'Alcalà de Xivert, i destaca el que antigament se coneixia com la trenca de l'hora, que enguany heu decidit que siga passió per la trenca. Conta'ns en què consistirà aquest acte.
Pues efectivament, lo que fèiem estarà sempre tots els anys era una trenca de l'hora, i ja saps que tenim el bombo gran, que és precisament en Divendres Sant, és un dels dos dies de l'any que surt al carrer, i l'any passat vam voler anar una miqueta més allà, vam fer unes xicotetes escenes de la passió i després la trenca de l'hora conforme tots els anys fèiem. Però enguany el que hem volgut és fer tota la passió completa i entremig mesclar en el so dels bombos i els tambors. És una cosa diferent, és una cosa que no s'ha fet mai, però que tenim moltíssima il·lusió. Jo m'agradaria destacar la participació i col·laboració de més de 60 persones que formaran part d'este acte, i bueno, pues, tots veïns del poble que són gent que ho fan diguéssim, sense ser professionals, no?
Mm-hmm. Amateurs completament.
Amateurs totalment. Alguns són formen part del grup de teatre local, que estan un poc més acostumats a l'escenari, per dir-ho d'alguna forma, però la immensa majoria són veïns del poble que han volgut participar en este acte, i bueno, en companyia del grup de bombos intentarem fer un acte bonico, emotiu, i bueno, i esperem que a la gent els agradi.
Estem parlant d'un acte que tindrà lloc Divendres Sant. Explica'ns a quina hora i a quin lloc.
Pues mira, això serà el Divendres Sant a les 10 de la nit a la plaça de la Iglesia. Quasi tot l'acte se farà dins de la plaça de la Iglesia, totes les escenes de la passió, excepte el Via Crucis, que mou a la plaça de la Iglesia i torna a la plaça de la Iglesia, però farem el que és el Via Crucis pel carrer dels Desemparats, de la Puríssima i dels Desemparats, que és on se faran les tres caigudes, i que també en les antorxes i això li donarà una miqueta més de solemnitat a l'acte. I la veritat és que estem ja en els ensaios generals. I
això anava a dir jo, deveu estar apurant els últims assajos, no?
Sí, el ensaio, el diumenge hi ha un ensaio general en el puesto, i te puc dir que és espectacular, eh? La plaça de la Iglesia d'Alcalà, ja sabeu que està al campanar, i és molt bonico, dona molt de sí, però a més, pues, conforme tanta la participació de tanta gent i conforme s'està fent l'acte, penso que serà espectacular. Serà molt bonico.
Has comentat que se podrà veure tota la passió, no? Passió i mort, més o menys, de Crist. Exactament quin tipus d'escenes aneu a recrear?
Pues bueno, anem a recrear tot el que és la passió, des de l'entrada del Diumenge de Rams, passant per l'última cena, evidentment, el Sanedrín, la bastió al Huerto, el Sanedrín, Herodes, Pilatos, el Via Crucis, la Crucifixió i bueno, la Resurrecció. Són pràcticament totes les escenes, i bueno, ja t'he dit, la plaça dona molt de sí, i penso que serà emotiu, molt emotiu i bonico. Serà un acte, dins de lo que és la passió, molt bonico.
José Ramon, com naix la idea de mesclar el teatre o la recreació dels últims moments de la passió de Crist amb el so dels bombos i tambors?
Pues mira, sincerament, te puc dir que la idea principalment és de Paco Brunyó, que és un component del grup de bombos i tambors, que és una persona molt dinàmica, que sempre està pensant coses noves i fent coses que ningú ha pensat, perquè també el de la percumascretà, ja saps que fent del grup també és una idea també d'ell. I jo primer vaig dir, ostres, és que no sé si bombos i tambors en algo tan solemne com és la passió quedarà bé, però quan ho vam provar vam dir, ostres, això és és una passada, està molt bé. A més, els bombos i tambors que nosaltres toquem són especialment per la Setmana Santa. I ell és que sempre pensa coses noves, coses innovar i fer coses diferents, i no sé exactament d'on li va eixir aquesta il·luminació, però bueno, és, ella té que és una persona molt dinàmica, sempre té idees bones i aquesta és una més d'elles.
La veritat és que sembla que té molt bona pinta, no, la combinació del bombo i el tambor, que és el que t'has comentat, que són especials, no, per a actes de Setmana Santa i, per supost, en tot l'art que li puga posar la gent d'Alcalà. Gent de totes les edats, suposo, no?
De totes les edats, sí. Estan els xiquets de la comunió, estan els de la confirmació, i després n'hi ha, pues, per exemple, la meva xiqueta, la menuda, té 5 anys, i després eixen persones pues, d'alrededor de 70 anys.
És a dir, que podem trobar un ampli ventall de gent.
N'hi ha un que té quasi 80 anys, entonces, de 50, 60, de pràcticament de totes les edats, i lo bonico, perquè jo penso que aquestes coses són boniques, perquè pues, avui en dia ajuntar a la gent del poble en un acte cultural pues, sempre fa poble, sempre és una cosa que és interessant, és que uns de nosaltres no tenim, molts no tenim res que veure, per dir-ho d'alguna forma. O sigui, uns són del teatre, uns són dels bombos, un altre té afició a la bicicleta, un altre està un és frutero, l'altre és llaurador, l'altre és fuster, i, sin embargo, pues, bueno, vam, com la llamada de la selva, no?
Heu decidit unir-vos tots.
Van acudir tots, estan encantats, a més hi ha molt bon humor dins del grup, amb moltes ganes de col·laborar i de participar i de fer que l'acte siga un èxit, i val la pena fer representació a un poble, perquè és bonico, ja t'he dit, l'acte en si pues serà bonico, el mesclar la passió dels bombos és preciós, però per mi el que més te pot tocar el cor és veure a tot un veïnat del poble participant i col·laborant en un acte.
Contat així, segur que serà moltíssima, José Ramon, la gent, no només d'Alcalà, sinó de la comarca, que s'arrimarà a vore, ho recordem, divendres 3 d'abril, a partir de les 10 de la nit, i aquesta passió per la trenca. No sé si vols afegir alguna cosa més, José Ramon.
Bueno, pues simplement a convidar a tots els pobles de la comarca, tots els pobles veïns, i evidentment al turisme que ve al Cossebre, a que vinguin, que ho vegin, que ho coneguin, que formen part també d'este acte, perquè a més, si me permetixes, el que és el Via Crucis que t'he comentat que fem pel carrer de atràs, el fem amb la intenció de que la gent vinga dins del mateix Via Crucis.
És a dir, que participen, no?
Participen i formen part activa d'aquest acte i d'aquest moment que ho visquen des de dins. I bueno, convidar-vos a tots i esperem que vos agradeu.
Això esperem, que siga tot un èxit i que, per supost, el temps vos acompanyi.
Esperem que sí.
A vegades acompanya més al repiquet, el temps.
Bueno, tenim més sort.
A veure si hi ha una mica més de sort. Moltíssimes gràcies per atendre's, José Ramon Pitarch, president del grup de bombos i tambors El Repiquet d'Alcalà de Xivert. Gràcies i bon dia.
Gràcies, Laura.
Jo sabeu, una bona oportunitat de gaudir d'un divendres sant diferent, això sí, amb aquesta mescla del so dels bombos i els tambors i, per supost, acompanyada per la representació teatral d'aquests veïns d'Alcalà de Xivert que han posat tota la carn en l'assador, que es diu normalment en castellà, per tal de que aquesta trenca siga pues, un autèntic luxe i tota una novetat. Eixa passió per la trencar, recordeu, divendres sant a partir de les 10 de la nit a la localitat d'Alcalà de Xivert i a la plaça de l'Església és quan tindrà lloc aquest meravellós espectacle. Per un altre costat, anem a parlar d'una notícia d'última hora en l'àmbit dels successos, i és que la Guàrdia Civil ha detingut a 3 persones per un robatori comès a una vivenda de Vinaròs. Es tracten de 2 homes, una dona de nacionalitat espanyola, que van ser sorpresos pel propietari d'aquesta vivenda mentre estaven robant. I per un altre costat, també destacar que el concert benèfic per Didaca Peñíscola va recaudar el passat cap de setmana 1.200 euros. L'Associació Musical Verge d'Ermitana va aconseguir omplir un solidari palau de congressos amb la col·laboració del Centre Cultural Andaluz de la ciutat de Peñíscola. Amb aquests dos darrers apunts arribem a la 1 de la tarda. Te quedes ara en companyia de la cadena COPE, que te contarà l'actualitat nacional i internacional. I nosaltres ens retrobem a partir de la 1:05 amb més actualitat de les nostres terres. Així al 101.6 de la freqüència modulada. Fins ara. Adeu. La 1:07 de la tarda. Sembla que se'ns havia colat el nostre company Raül Pujol, que ahir a nosaltres poder contar de la nostra comarca. Doncs sí, la 1:07 de la tarda i estem així disposats per tal de contar-te tot allò que passa a la nostra comarca. I és que en aquesta segona part del nostre programa, com cada dilluns, anem a parlar amb la nostra experta en temes d'educació. Ella és Fàtima Redondo i des del Centre d'Oci i Educació El Plumier de Vinarosa avui ens parlarà de la dislèxia i com els pares hem d'afrontar el seu tractament. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa, com sempre, en titulars. El president de la Generalitat, Alberto Fabra, destaca el compromís del Consell amb el benestar social amb una inversió de 2,3 milions d'euros al dia. Aquestes declaracions les ha fet la inauguració del centre de dia de la ciutat de Vinaròs. Més coses sobre Vinaròs. L'Ajuntament fomenta la lectura durant la Setmana Santa. El regidor d'Educació, Lluís Arrell, explica que dijous sant, coincidint amb el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil, es farà una sessió de contacontes i un taller d'elaboració de punts de llibre a la Biblioteca Municipal. Però Miralles convoca la comunitat educativa de Benicarló per debatre propostes. La candidata socialista a l'alcaldia de Benicarló, junta al vicesecretari d'Educació del PSPE-PSOE, Miquel Soler, presentaran les principals línies del seu programa electoral en matèria educativa. L'acte tindrà lloc aquest dimarts 24 de març a les 7 de la tarda a l'edifici gòtic del carrer Major de Benicarló. Successos, la Guàrdia Civil deté a tres persones per un robatori comès a una vivenda de Vinaròs. Es tracten de dos homes i una dona de nacionalitat espanyola que van ser sorpresos pel propietari mentre estaven executant aquest robatori. El concert benèfic Perdida, Capellíscola, recauda 1.200 euros. L'Associació Musical Verge d'Ermitana va aconseguir omplir un solidari palau de congressos amb la col·laboració del Centre Cultural Andaluz de Peñíscola. La 1:09 de la tarda, fem una ullada a les temperatures, i és que segons Meteoclimàtic Unet, a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 14,1 graus. A Benicarló els termòmetres enregistren 13,4 de màxima. La màxima situa al Gran Hotel Peñíscola en 13,6 graus. Finalment a Morella ronden el 6,7 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia a la zona costanera continua donant aigua fins dimecres. Demà, però, desapareix el risc de pluges intenses. Les temperatures continuaran com les d'avui, entre els 10 i els 15 graus. I a partir de dimecres sembla que deixarà de ploure. A l'interior, mateix pronòstic de pluja que a la costa. Unes pluges que podrien afegir alguna precipitació en forma de neu per damunt dels 1.500 metres. Demà dimarts i dimecres tindrem temperatures mínimes per davall de zero. I molt pendents de les carreteres estem, una informació que ens arriba gràcies a l'autoescola de Benicarló Stop and Go. I és que hi ha una inundació a la CB124 a l'alçada de Castellfort i es circula amb molta dificultat. També des de la Direcció General de Trànsit demanen extremar les precaucions per tota la xarxa viària de la província degut a les pluges que en algunes ciutats o en algunes localitats estan sent localment intenses. La 1:11 són de la tarda. Seguim contant més coses a la mañana de COPE en el Maestrat.
Cada setmana, a la mañana de COPE al Maestrat amb Laura Puig, l'educació dels nostres fills amb Fàtima Redondo, del Centre d'Oci i Educació El Plumier. No t'ho perdes, la mañana.
Estar informado.
Dilluns més obrim aquesta segona part del nostre programa de la mañana de COPE en el Maestrat i ho fem amb la nostra col·laboradora habitual sobre temes d'educació. Ella és Fàtima Redondo i ens ofereix tota la informació des del Centre d'Educació i Oci, el Plumier de Vinaròs. Fàtima, bon dia.
Bon dia i bona primavera, no?
Bueno, això de bona primavera no l'han començat en massa bon peu, eh? En molt de mal temps el cap de setmana, en molt de fred. Bueno, jo diria que pràcticament hem començat l'hivern, no sé jo, eh?
Ja, és el que té el temps d'avui en dia, no? Que no sí. Quan estàs a l'hivern, quan estàs a l'estiu...
Fa dues setmanes sí que estàvem a la primavera, primavera sí. O estiu, perquè hi havia gent que fins i tot anava amb manega curta.
Però bueno, ha començat
la primavera, ara els arbres esperem que tots comencen a florir, les floretes, és una època magnífica, una època molt bona, i nosaltres avui anem a parlar del tema de la dislexia. Primer que res, Fàtima, conta'ns què és la dislexia.
Mira, la dislexia és, ve d'una paraula del grec que es diu dislexis, i és el mal tractament de les paraules. Aleshores, qualsevol trastorn en l'adquisició de la lectura ja se pot considerar dislexia. La OMS te diu que és una dificultat duradera, i això vull que quede molt clar, duradera, en la distinció i memorització de lletres o grup de lletres i en l'ordre en la seva col·locació. I també una mala estructuració de l'oració. El concepte varia segons especialistes, com sempre, saps? Això passa sempre, que segons especialistes... Pues, aleshores, el que sí que queda clar, i tots tenen clar, que abans dels 6 anys, no podem diagnosticar ni podem dir que un xiquet té dislexia, ni molt menys.
Has comentat, Fàtima, que és duradera. Jo pensava que era per a tota la vida la dislexia, encara que tingui el seu tractament, no?
Sí, exacte. És duradera, però fins als 7 o 8 anys no se pot passar que un xiquet no faci segon o tercer, no es pot dir que el xiquet és dislèxic, perquè abans, és el que vam comentar la setmana passada, abans dels 6 anys és molt difícil que el xiquet
pugui llegir...
Exacte, vale? L'abstracció encara no la té. Aleshores, fins que no passen segon o tercer, no podem diagnosticar dislèxia ni molt menys. I després s'ha de tindre clar que és un símptoma, igual que la febre és un símptoma, la dislexia és un símptoma d'algo. Inclús hi ha autors que te diuen, especialistes que te diuen, que és una singularitat del cervell, que possiblement des d'un futur serà tractat com ara l'esquerrà, un xiquet que és esquerrà, que abans era una patologia, com hem vist moltes vegades, que amarraven les mans,
etcètera. Que estaven malalts, o sigui, sí.
O estaven posseïdos.
Bueno, això jo no ho havia sentit, però...
Sí, perquè dominava la izquierda i, com tots sabem, pues, la diestra està bien i l'esquerra està mal.
Ja.
Aleshores, esperem que un xiquet dislèxic, des d'uns anys, de fet, hi ha molts adults que són dislèxics i tenen la vida ben resolta.
De fet, crec que era la setmana passada que hi havia el príncep, no sé d'on és exactament, si de Suècia o de Noruega, que comentaven que era dislèxic.
Sí, moltíssima gent adulta és dislèxica i no passa absolutament res. El que sí que hem de tindre clar, que no hi ha una causa única, vale? No.
Hi ha diverses, no?
Sí, quan te pregunten els pares, quina és la... És que no hi ha una causa, és un trastorn neurològic, és una singularitat del cervell i és una manifestació d'una sèrie de trastorns que no són la causa, I aleshores, pues, per exemple, una mala lateralització, és a dir, que el xiquet no sàpiga què és l'esquerra i la dreta, hi ha una supremacia d'un hemisferi cerebral sobre l'altre, per exemple, el xiquet que és dret, pues, té una supremacia de l'hemisferi esquerre, al revés, i el xiquet que és esquerrà té la supremacia de l'hemisferi dret. A 4 o 5 anys queda establit el predomini. De fet, abans que no tenen 4 o 5 anys, el xiquet no saps ben bé si serà diestro o serà zurdo, però la lateralitat s'ha de tindre molt en compte. I aleshores lo que hi ha trastorns perceptius i, com vam comentar la setmana passada, d'espai i de llenguatge.
Podríem dir que hi ha diversos tipus de dislexia, sí. Entonces.
No és que hi hagi diversos tipus de dislexia, però sí que queda alterat el deficient d'ensenvolupament del llenguatge. O sigui, que els pares parlen mal dels xiquets, anem mal. El xixi, el guau, ja ho vam dir l'altra setmana, anem mal perquè entonces no estarem creant un caldo de cultiu bo per al xiquet. Hi ha una mala organització visiomotora, immadura, és a dir, no veuen bé el que hem d'agarrar i com l'hem d'agarrar, una mala percepció auditiva, què és això? Pues, per exemple, el xiquet, i és molt difícil, i com adults no ho tenim clar, el xiquet quan li diem poma, ha d'entendre que hi ha una P, una O, una M i una A. I jo, per a que els adults ho entenguessin, dic que és el mateix que quan sentim un concert de música hem de saber quan toca un violín, quan toca una flauta, quan toca un piano, quan toca un tambor, i de vegades sentim la música però no veiem els instruments tots sols, d'acord? Aleshores, en les lletres passa exactament igual. També hi ha una mala percepció visual en formes, colors, tamanys, una desorientació espai-temporal, és a dir, el xiquet no sap que pel matí se desdijuna, el que vam estar comentant, que per la tarda es merena, això ho tenen tocat. Aleshores, és un xiquet que presenta aquestes dificultats, no pot estar mai en condicions de realitzar exitosament l'aprenentatge. I quan dic no pot, és que no pot, encara que posi molt d'interès, és que no pot. És igual que si jo vaig a casa teva i tu tens els boig en alt, jo no puc arribar, encara que estiré molt el braç.
Però hi haurien una sèrie de tractaments, no?, entenc, Fàtima, sí, per a les persones amb dislèxia.
Sí, és que més que tractaments, perquè...
O la forma d'educar-los ha de ser diferent.
És la forma, bé, m'amore. En el camp escolar, l'escola està preparada. L'escola està preparada per a tractar aquestes deficiències, perquè el primer que veurem és que el xiquet, doncs, té una falta de ritme en la lectura, no unís bé, no comprèn, ja s'equivoca d'una línia a l'altra, confon lletres, doncs la P, la D, la B i la Q, la M, la N, la U, són lletres que les confon, però clar, això si no té clar que és munt, que és amunt, que és baix, que és dins, que és fora, les confondrà sempre. Hi ha inversions, a compte de llegir és, te llegeixen C, a compte de llegir los, te diuen sol, hi ha una escriptura en speak, escriuen al revés, val? Aleshores, la conclusió és que seria la capacitat de la lectura es veu alterada. Però ell no pot fer res, encara que posi molt d'interès, i això ho vull recalcar molt, perquè moltes vegades, doncs, diem, és que el xiquet no se concentra, el xiquet no s'atén, i moltes vegades l'adelantar la lectura, doncs això propicia que aquestes habilitats psicomotrius no estiguen ben treballades, i aleshores, pues, claro, de fet, tu fas un estudi neurològic a un xiquet de 6 anys i tots tenen, pràcticament tots tenen una predisposició a la dislèxia perquè el cervell no està madur.
Te volia jo comentar això, és a dir, un xiquet pot néixer dislèxic o el podem arribar a fer dislèxic per voler avançar en l'àmbit, per exemple, de la lectura?
Mira, dependrà de l'especialista que t'ho diga, no? Perquè de fet n'hi ha alguns que t'hi diuen que és una singularitat del cervell. Aleshores, si és una singularitat del cervell, és singular el cervell per a tota la vida. Vale? També t'hi diuen que n'hi ha una predisposició genètica i de fet sí que és cert que molts de xiquets que poden arribar a ser dislèxics es tires del fil i resulta que el pare o la mare, inclús sense
saber... la família, no?
Ha tingut problemes a la lectura, a l'igitat, però el que no han de fer és un problema a un onya, perquè dins del camp personal el xiquet en aquests moments passen per un moment molt crític. Diuen, és que no està atent, però és que l'esforç és tan alt que si no està compensat el seu esforç, pues difícilment el xiquet continuarà endavant, perquè això li portarà un desinterès, una baixa autoestima. Pensa que estem parlant a lo millor de xiquets de segon, que encara els costa llegir. Perquè que un xiquet a P5 o a primer costa llegir és normal. És normal, i això s'ha de quedar molt clar. Estem parlant de xiquets que tenen 7 o 8 anys. D'acord? Aleshores, el que s'ha de fer és ajudar-los, perquè si no farem un desajust emocional, tindrem un xiquet que se sentirà mal, que se sentirà insegur, que les emocions no les podrà treballar bé, tindrà una apatia front a l'estudi, i aleshores, pues clar, si abans traia un 1 i des del moment que tu estàs treballant trau en un 3, però des de l'escola i des de casa encara els estem dient és que ho suspens tot, és que perquè clar, se veurà alterat, doncs moltes assignatures, no només el llenguatge. També hi ha una, xiquets que tenen dislexia, també tenen una discalculia, és a dir, les xifres també es confonen. Aleshores, estem parlant de xiquets que emocionalment estaran molt malament.
Com hem de tractar aquests xiquets per tal de que es puguen poquet a poquet recuperar, no seria la millor la paraula, recuperar, jo crec que la millor seria tal volta el poder-se adaptar, no?, una mica al ritme dels altres.
Exacte, ahí, és el poder-se adaptar, el poder-se adaptar. Aleshores, si tenim una escola que vol la talla única, anem mal. És allò de, els xiquets als 5 anys tots han de vigir. Pues no, senyores, no. I menys en xiquets que naixen en aquesta singularitat al servei. Però l'escola, ja t'he dit que ells estan preparats. Des de l'escola hi ha professionals que se treballa, el que passa que, claro, en el tema de recortes, pues, això se veu afectat també. L'ideal és fer exercicis perceptius motrius, és a dir, que treballen tamanys, l'esquema corporal, nocions espacials, joc, puzzles, atenció, la percepció, memòria, llenguatge, sobretot des de casa, parlar amb el xiquet, inclús abans de néixer, parlar correctament, el treball a l'expressió corporal, dibuixen molt, el dibuix va molt bé, el pintar, el modelatge, l'expressió corporal que t'he dit abans i la relaxació. De fet, hem de tindre xiquets relaxats i calmats. Si anem contínuament dient-los tot allò que fan mal, en un xiquet que fa segon o tercer, que li costa llegir, tindrem un xiquet pues, que estarà en unes notes, pues, coneixement del medi estarà alterat, matemàtiques estarà alterat, valencià estarà alterat, estarà tot alterat. Aleshores, claro, si anem damunt, li diem, és que ja que vores, que fas en segon i encara no llegis, i fulanito en cinc anys llegit, pues claro, el xiquet al final diu, pues mira, aquí vos quedeu, que jo ja no puc més. I això és el que m'han de fer. Aleshores, l'actitud seria no comparar els ja progressos, entendre les dificultats per les que està passant i, des de luego, no fer un problema en xiquets de 5 anys que els costa vigir. Perquè, si no, estarem creant xiquets no dislèxics, però en dificultats, quan no s'ha d'adelantar contíximament. Jo diria que seria ajudar-los i no fer adults insans per tant maltratat una infància.
Caldria, Fàtima, posar-ho en mans de professionals quan tenim un problema de dislèxia?
El mestre s'ho dirà. Jo sempre dic que el mestre és, hem d'anar a l'escola, hem de parlar a l'escola i a veure què està passant. I des de luego, si no ens té, jo per exemple tinc xiquets dislèxics, que he tingut molt de xiquets dislèxics, que ara són adults i estan a la universitat,
Sí, que poden estudiar perfectament, treure la seva carrera, la seva feina...
Ja ho crec, ja ho crec, ja ho crec, no passa absolutament res. Una vegada aprenen a llegir, aprenen a llegir, d'acord? Que, a més, és molt d'adult, tu el fiques davant d'un súper i no sap trobar la porta, no sap, i s'equivoca contínuament en l'esquerra i dreta, no passa res. Després, és igual que jo, ojalà, o tant de bo, ben dit, tant de bo, no ojalà, tant de bo se considerés la dislexia dins d'uns anys com la sordesa. Perquè és molts dels especialistes ens estan dient que és una singularitat del cervell. Aleshores, és un cervell que és singular i ja està. I en això és el que hem de treballar. Doncs, no passa res.
Doncs ens queda clar el tema de la dislexia, un tema que està ahí, que evidentment cal posar-hi atenció i sobretot en aquestes edats on se comença l'hàbit lector del que parlàvem la setmana passada i ja ho sabeu, no cal adelantar aconteixements i que fins als 6 anys els xiquets perfectament poden no llegir, poden estar fent altre tipus de, bueno, de coneixements. No fa falta que llisguen tots els 6 anys, vamos.
No, és que és el que vam comentar la setmana passada. Si tu introduixes una lectura de manera obligatòria i de l'aprenentatge de la lectura fas una tasca horrible, ahí
ja estem creant un problema.
Ahí ja estem creant un problema perquè el dia de demà el nostre xiquet disfrute de l'aprenentatge. El que s'ha de fer és que el xiquet, sobretot en primària, infantil i primària, disfrute aprenent. Si no està disfrutant aprenent, ja estem malament. Ja
un altre dia, Fàtima, parlarem de la polèmica que ha sorgit a nivell nacional. Aquests dies està sortint a tots els mitjans de comunicació sobre els deures. Apunta-t'ho. I un dia parlarem dels deures. Què et sembla?
Sí, sí, sense cap problema.
Pues un dia parlem dels deures, que sembla que hi ha mestres que fiquen massa deures en edat molt tempranes. També és interessant, és un tema també a tractar i que suposo deures. Que... Els deures, eh?
Sí, sí,
a diferents deures. Edats, eh? Apunta-te-ho ahí a l'agenda dels temes a tractar. Fàtima Redondo, no tenim temps per a més, t'esperem concert el proper dilluns.
Molt bé, pues el proper dilluns més.
Vinga, fins la setmana que ve, bona setmana.
Molt bé, fins la setmana que ve.
Fàtima Redondo, des del Centre d'Oci i Educació El Plumier de Vinaròs, que cada setmana ens aporta la seva particular visió sobre el món de l'educació, i avui parlant d'un tema fonamental, com és el tema de la dislèxia, i que tal volta en nombroses ocasions és molt difícil de diagnosticar. De fet, ha comentat que no és fins als 6 anys, que és quan ja estem immiscuïts en l'hàbit lector, és quan ja se comença a detectar un problema com és el cas de la dislèxia. La 1:27 de la tarda, i te conto a continuació que els esportistes José Julián Balaguer, Alexis Sastre i Carla Massip han rebut el reconeixement oficial de l'Ajuntament de Benicarló pels seus darrers èxits esportius. Les gimnastes del Club Mabel també han estat reconegudes per tots els títols aconseguits l'any passat. Es tracta d'una sèrie de reconeixements que se feien la darrera setmana al Saló de Plens de l'Ajuntament de Benicarló. I és que d'una banda, José Julián Balaguer, Alba Monte, ha rebut el reconeixement per haver quedat tercer en el campionat d'Espanya de ciclocross M50. Alexis Sastre Arnau, per haver-se proclamat campió d'Espanya promeses de salt d'alçada sub-23 en pista coberta. I finalment, Carla Massipe Jimeno, per ser campiona d'Espanya júnior en 800 metres també en pista coberta. Els trens, com dia, han rebut un detall commemoratiu i s'han mostrat satisfets pel reconeixement, un reconeixement que, segons ha dit, els arriba a l'ànima i que, per supost, també els anima a seguir endavant.
Cope Vinaròs també en Twitter, @CopeVinaròs. Per estar permanentment connectat al que succeeix en el Maestrat, @CopeVinaròs.
Crónica de Vinaròs, la revista mensual más completa y mejor informada. Desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa, pasa por Crónica de Vinaròs, ya en su kiosco.
Si siempre buscas lo mejor, ¿por qué te conformas con unos progresivos cualquiera? Elige Benelux y vive la diferencia con la lente progresiva líder. Una visión nítida y sin esfuerzo a cualquier distancia. Benelux, líder mundial en lentes progresivas. Pregúntanos por tu segundo par de lentes Benelux de regalo.
Óptica Callao, especialistas en lentes progresivas Benelux. Personaliza tus lentes en Óptica Callao. Plaza Parroquial número 11, Vinaròs.
60 anys de passió a Ulldecona. Fa 2000 anys un home va canviar el món, va ser oprimit i va ser condenat a morir. Visiteu la passió d'Ulldecona. En català diumenges 15, 22 i 29 de març. En castellano 3 d'abril, divendres sant, i diumenges 12, 10 i 26 de març i 1er de maig. Totes les representacions a les 7:30 hores. Venda d'entrades al 669-345-516 i ticketmaster.es. Preus especials per a grups a partir de 9 persones, per a joves fins 12 anys i jubilats. Més informació a www.passioulldecona.org.
I gairebé queden 15-20 segons per tal d'arribar a la 1:30 de la tarda. Te quedes ara amb els companys de la cadena COPE que te conten l'última hora informativa. Nosaltres tornem, com sempre, demà a la cita a partir de les 12:30, així al 101.6 de la FM. Adeu.